Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és l'1 en punt, us informa Sílvia Muñoz. Els Mossos d'Esquadra han localitzat a la jove de 17 anys que va desaparèixer el passat dissabte del barri de Sarrià de Barcelona. L'han trobada sana i estàlvia a Mataró. Des que van donar l'avís de la seva recerca, la resposta ciutadana es va mobilitzar fins a arribar al punt d'organitzar macrobatudes. 600 taxistes, segons la Guàrdia Urbana, col·lapsen al centre de Barcelona aquest matí en una marxa lenta per protestar contra Uber i un expedient sancionador de l'Autoritat Catalana de la Competència. La convocada Elite Taxi i ha començat aquest matí a 9:45 des de la plaça Espanya de Barcelona. A hores d'ara es troben davant del Parlament de Catalunya, on el sindicat ha demanat reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Economia, Jaume Giró. Així ha carregat el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, contra Uber.
Si Uber, cada vez que intenta penetrar aquí con la buena cara, después de entrar como delincuentes, ¿vale?, incumpliendo todas las leyes que hay, pues es su problema. Están haciendo el ridículo. Nosotros nos reunimos con Uber, con el director general y todo su equipo. Y se lo dijimos claro, Barcelona es de otra pasta. Los taxistas aquí estamos hechos de otra pasta. Y van a hacer el ridículo. Es mejor que se vayan.
Professionals d'infermeria i fisioteràpia s'han mobilitzat aquest dijous per denunciar la sobrecàrrega de feina i la precarietat laboral a l'atenció primària. Han fet concentracions a Barcelona, Tarragona, Lleida i a Sala, a Girona. Davant del cap Alfons Moré s'han manifestat una 60 de persones convocades pel sindicat SATSE. També ha recordat el desgast dels professionals. Escoltem el seu portaveu, David Oliver.
Per demanar una vegada més als polítics que realment posin solució a una de les situacions del col·lectiu d'infermeria. Que hem recaigut, la funció nostra ha recaigut doncs, endavant aquesta pandèmia i la veritat és que el desgast físic i emocional que tenim doncs, ha arribat a una situació insuportable. No veiem cap solució al nostre desgast i per tant doncs, estem aquí per reivindicar això, no? Que se'ns escolti.
Oliver ha exigit condicions dignes perquè retornin els 8.000 infermers que han marxat i ha reclamat que el govern més personal, jubilacions anticipades voluntàries i la reclassificació professional. Tarragona tornarà a tenir carnaval després d'una aturada de 2 anys a causa de la pandèmia. La festa se celebrarà del 22 de febrer a l'1 de març i comptarà amb algunes novetats en la programació, així com es recuperaran actes tradicionals. A la Rua de Lluïment del dissabte 26 hi participaran unes 25 comparses que exhibiran les seves disfresses. La regidora de Cultura, Inés Soler, ha remarcat la importància d'aquesta festivitat.
També posar en valor que aquest carnaval, que serà atípic doncs perquè no hi haurà la competició, però val a dir que hem recuperat actes tradicionals del carnaval i no només això, sinó que n'incorporem de nous.
Entre les novetats hi ha un ball de màscares que es farà a la Casa Miret o una adaptació de la Guerra de la Farina en la que es llançarà Pols Holly a la plaça Concirni de la ciutat. I en clau econòmica, el Mobile World Congress camina cap a la normalitat. El Congrés tornarà a plegar l'ecosistema de la telefonia mòbil a Barcelona entre el 28 de febrer i el 3 de març. Ocuparà 7 pavellons de la Fira de Gran Via de Barcelona i comptarà amb 1.000 ponents, dels quals el 95% seran presencials. L'organització del Congrés espera duplicar el públic de l'edició reduïda de l'estiu, però pronostica una assistència de menys de la meitat que el 2019, uns 50.000 visitants. GSMA preveu un impacte econòmic de 240 milions d'euros. Moment ara per la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Barça i Espanyol ja es preparen per al derbi de diumenge a les 9 de la nit a l'RCD Stadium, un partit que estarà sota les ordres de l'àrbitre canari Alejandro Hernández Hernández amb l'ajuda de José Luis González al VAR. Un derbi que serà el retorn de Raúl de Tomás després de complir el partit de sanció. El jugador perico és amb 12 dianes, el segon golejador de la Lliga, només superat per Benzema, que en porta 17. Pel que fa al Barça, no hi serà Dani Alves, que ha de complir 2 partits de sanció per la targeta vermella que va veure la passada jornada contra l'Atlético de Madrid. Encara en futbol, aquesta nit es jugarà l'altre partit d'anada de la semifinals de la Copa del Rei entre l'Atlètic Club de Bilbao i el València. Serà a les 9 de la nit. En el partit disputat ahir, el Betis va superar el Rayo Vallecano per 1-2. Canviem de qüestió. L'esquiador de Banyoles, Oriol Cardona, ha aconseguit la medalla d'or a la prova d'esprint del Campionat d'Europa d'esquí de muntanya, que ha començat aquest dijous a l'estació de Boitaull. Cardona era favorit després d'haver-se imposat en les 2 últimes proves de la Copa del Món, que s'han fet aquest any a Suïssa i Itàlia. En les categories inferiors, 2 catalans també han aconseguit medalla. Son Biel Pujol, que ho ha fet en la categoria sub-18, 18 i Maria Costa, que ha aconseguit el bronze en la sub-20. I acabem amb motor. L'equip Aprilia ha presentat aquest dijous la nova moto amb la que els pilots catalans Aleix Espargaró i Maverick Viñales competiran aquest curs de MotoGP. La nova RCGP manté els característics colors de la marca, el vermell i el negre, i a més disposa d'un motor amb diversos aspectes nous, una hidrodinàmica millorada i sobretot millores a nivell tecnològic. El programari i la part del xassís s'han renovat amb l'objectiu de millorar la frenada, l'acceleració i l'estratègia de sortida.
Moltes gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a les dues. Ara us deixem amb el matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i el seu equip del magazín.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Set minuts que passen de la una ja del migdia, aquí al matí a Ràdio Estel, ja tenim el dia fet. Ja nosaltres... Hola, que... pim-pam. El matí ja està, fora. La nostra convidada d'avui, la Jess Long, és actriu. Una actriu tot terreny, que ens explica històries. Històries al teatre, a la televisió, a la ràdio i al cinema. L'actriu Mercè Montalà.
La Mercè Montalà és la veu. Segur que l'heu vist a sèries com Nissaga de Poder, El Príncipe o Sé Quién Eres... I les actrius Julia Roberts, Michelle Pfeiffer, Emma Thompson, Sharon Stone, Annette Bening, Catherine Zeta-Jones o Uma Thurman, entre moltes d'altres, han tingut la sort de ser doblades al castellà i al català per la Mercè Montalà.
Conozcamos a nuestros primeros concursantes de la noche. Jovencita, ¿cómo se llama?
Señora Mia Wallace.
¿Y cómo se llama su amigo?
Vincent Vega.
Bien, a ver lo que saben hacer. Vamos allá.
Uau, pell de gallina. Ostres, Olga. Estem desfetes ja, eh? Només començant.
I no hem començat. I estem ballant.
I estem ballant. Clar, Mercè Montalà, bon dia.
Bon dia, guapíssimes.
Com estàs?
Bé.
Home, aquest ritme, no?, que proposem, que l'Alga ens ha proposat.
L'entrada ha sigut meravellosa, moltíssimes gràcies.
Bueno, et sentirem, a part de sentir-te ara, que et tenim aquí, que estem contentíssimes, anirem sentint algunes de les feines que has fet, que són moltíssimes, però una barbaritat. Portes el recompte del
no,
que vas fent?
No, Bueno, són anys. Són uns quants anys i aleshores, bueno, forma part del bagatge. Anem complint.
Déu-n'hi-do, perquè clar, ara l'Olga ens deia Michelle Pfeiffer, Emma Thompson, gran Julia Roberts, Sharon Stone, Annette Bening...
Totes són bones.
Tinc molta sort.
Uma Thurman, és que...
Sí, tinc molta sort, molta sort. Molta sort perquè totes són grans actrius i t'ofereixen unes experiències meravelloses.
Clar, estàs parlant d'experiències. Mercè, tu quan et vas adonar que volies dedicar-te a explicar històries?
Bueno, a veure, jo crec que la meva bogeria per la interpretació... Jo crec que va començar amb aquellos Estudios Uno. Fa molts anys a la tele. Jo recordo que aquelles històries m'atrapaven d'una manera brutal. Realment crec que allà va començar de veritat el meu desig per dedicar-me a aquesta professió. És com un gra que sempre, o com un pèsol que sempre has tingut a la sabata. Jo quan era petita, clar, al col·le encara es feia religió i aquestes coses, i jo flipava molt amb la vida dels sants i els martiris i tot allò, no? Jo és que m'atrapaven aquelles històries. I aleshores jo a l'escola estic diagnosticada de TDAH, amb la qual cosa tenia uns conflictes tremendos, bueno, tremendo. No, diguem-ne que no ha sigut el període més feliç de la meva vida, dintre de que jo sempre he optat per la felicitat, no? I aleshores sempre tenia moltes disputes amb el professor, però quan, i jo era molt petita, o sigui, et parlo que tindria 8 anys, 9 anys o potser menys, quan la professora dels més petits se n'havia d'anar per al que fos, aleshores de tota l'escola em venien a buscar a mi i aleshores jo tinc una imatge, no sé quant mal faria en aquella època, en aquells petits cervells, encara que el meu també era petit, però explicant-s'hi a tots els nens, o sigui, em cridaven a mi perquè jo començava a explicar-los el martiri de Santa Rosalia.
I els hi atrapava. Home, i els hi agradava com els explicaves tu.
No, tu no saps la passió que jo li posava. I també amb un company que es deia Fèlix, que sí, me'n recordo, ell i jo érem els encarregats de, a l'hora de l'esmorzar, creàvem sitcoms. Improvisàvem. Nosaltres li posàvem una passió i una serietat i un tope total. I, clar, és que es devien pixar amb nosaltres.
És que es veia ja que volies fer teatre,
que,
no?
Sí, vull dir que és una cosa que durant molts anys de la meva vida, sobretot quan ets més jove, que no veus un altre camí, que el teu camí és cap allà, encara que no tinguis cap antecedent, ni siquiera cap possibilitat, ni res que t'ajudi en el teu entorn, jo pensava que era com una pedra a la sabata, no? I després, de més gran, me n'he adonat que realment per complir un somni la vocació realment és important, encara que en etapes determinades sigui com un mal de cap, no?
Quan tu ja feies teatre, perquè després d'explicar aquestes històries feies teatre, i un dia vas anar a veure l'Alberto Trifol als Estudis Lever per demanar-li per començar a doblar. Com se t'acudeix que podries doblar pel·lícules? Era una vessant més d'aquesta d'anar explicant històries?
No. Jo vaig començar molt joveneta a fer teatre, però també vaig ser mare molt joveneta. Amb la qual cosa, allò, d'alguna manera, en aquells anys troncava, no?, la carrera. Amb la qual cosa, jo recordo que amb 20 anys, amb la meva filla gatejant per allà pel pati de casa de ma mare, jo pensava, ostres, tu, com m'hagués agradat de jove ser actriu. Imagina't com em sentiria per pensar en 20 anys de jove.
Això.
No? Fets tràgics de la vida, el meu pare va morir molt de repent, ma mare tenia una botiga de queviures, era la nostra subsistència, m'havia de quedar, tal, però vaig reunir a la família i els hi vaig dir que moriria. O sigui, que jo ho havia d'intentar.
Wow.
Era important perquè, si no, era com l'aire, no? Mm. No, Aleshores, la família em va apoyar. Jo, la idea que tenia era, bueno, si actriu m'obliga a marxar tal qual, ja ho veig com una possibilitat llunyana, però vull intentar-ho en el món de la ràdio. I allà vaig començar a treballar a Ràdio Mollet i a diferents ràdios. En 3 anys o així es va inaugurar el que era una ràdio adaptada per cecs, que era MK3, i allà la Maria Espinosa ens va parlar d'uns cursos que començava a fer els CEDIS en aquella època, que eren els empresaris de doblatge, i allà vam coincidir, en aquella ràdio estàvem el Ribes, el Joan Carles Gustems i uns quants que després ens hem dedicat intensament al doblatge. I allà ens vam parlar d'aquest curs. Allà és on jo vaig veure una porta a la interpretació més directa i estable per la meva vida de mare i conciliar també la meva vida familiar. I allà va començar el peregrinatge.
Uau. I tu recordes el primer que vas doblar, Mercè?
Jo recordo la prova que vaig fer, que era l'Ever, amb el Trifol, i era una sèrie que doblava... Era Martin Luther King, que doblava el grandíssim José Luis San Salvador. Jo estava allà només per obrir-li i tancar-li la porta, perquè no hi havia aire condicionat. I aleshores em va fer una prova, diu, mira... Ara, doble amb aquesta senyora, era una senyora negra que es seia a la parada de l'autobús, no? I arribava el policia i li deia, oiga, márchese. I ella havia de dir, oiga, però si estoy esperando l'autobús. I jo vaig fer, oiga, però si estoy esperando l'autobús. I ella em van dir que no servia.
Es van equivocar bastant.
Imagina't. Uau.
Es van equivocar bastant perquè una mica més tard va arribar la teva primera protagonista, que va ser la Michelle Pfeiffer a Conexión Tequila.
Yo no salgo con mis clientes, Nick. Especialmente cuando llevan coches de $50,000 y pagan en efectivo.
Entonces había oído hablar de Mac.
Bueno, tarde o temprano te enteras de todo en un restaurante.
Y nunca le ha pedido que saliera con él.
No, nunca.
Mare meva.
Com, què va passar des d'aquell autobús fins a la connexió amb Tequila?
La passió, ja us ho dic, la passió. I estar convençuda de que només tens aquella via. És que no contemplava una altra.
Altra cosa.
No contemplava una altra. I jo era patètica, vull dir que era tanta la passió que tenia i tant l'amor que tenia que ho feia tot del revés. Vull dir, probablement quan les coses no t'importen et sigui més fàcil funcionar que quan t'importen tant, saps?
Però jo, escolta, Mercè, jo per curiositat, a veure, clar, tantes actrius que has doblat i que has posat veu, clar, totes són grans noms d'artistes, Julia Roberts, Annette Bening, recordeu una altra vegada Uma Thurman, com ho fas això perquè són indiferent? O sigui, cada una té el seu segell, no? Però al darrere hi ha Mercè Montalà.
Bueno, és posar-t'hi davant, vull dir, cada una d'elles transmet quelcom diferent, no? Són dones absolutament diferents. El paper que estan interpretant tampoc són elles mateixes, vull dir, estan interpretant un paper X. I aleshores tu el que intentes és aproximar-te a aquell to i a l'ànima d'aquell personatge.
Hi ha alguna actriu que hagi suposat un abans i un després de la teva carrera?
Sí, clar, la Julia Roberts.
Que és curiós, que la vas fer Pretty Woman, però l'havies fet abans a Magnolias de Acero. I ahir vaig buscar i Mystic Pizza no la vas doblar tu.
No, es va doblar a Madrid, sí.
Molt pitjor, Hem de dir que el doblatge és molt pitjor aquell de Mystic Pizza.
Bueno.
Has conegut alguna vegada la Julia
Roberts? No he conegut a ningú.
A cap de l'escala.
Però perquè tu no vols? O...
No, perquè no, simplement no s'ha donat. I, a més, excepte casos excepcionals de, vamos, d'un o dos, perquè tampoc hi ha tants que puguin dir que coneixen A. Estem parlant d'una indústria molt gran que quan surt de les seves fronteres és que ells poden venir a donar publicitat a la pel·lícula, però és otro mundo.
Yeah.
Ja no té... no està ni a les seves mans ni poden tenir certa curiositat, però bueno, nosaltres... jo crec que... sí, jo la doblo, no? Sí. Però jo no gano l'Òscar, lo gana ella. Saps el que et vull dir? No,
això hauria de ser compartit, eh? També.
No, de cap de les maneres.
Com ho veus, tu, això?
Jo crec que l'anonimat de l'actor de doblatge, per una banda... A veure, ara ens trobem en un moment peculiar en aquest sentit, no? Perquè penso que l'espectador, com a tal... no té per què conèixer la cara del doblador, perquè és que no li interessa, i a més no l'ha de saber, perquè a qui ha d'escoltar és aquell actor, a ningú més. Vull dir, no, a mi fins i tot quan jo feia algun treball d'interpretació a la tele, si tenia alguna entrevista o alguna cosa per aquella feina, no m'agradava. Jo sempre deia, no em pregunteu per doblatge, perquè qui ho vol saber... ja ho sap qui és, però la senyora que està veient el cor o Nissaga o si no ho sap, no li fastidiem, no té per què saber-ho, perquè són vessants, són camins dins de la interpretació, però són històries totalment diferents. Aleshores, per què li has de fastidiar amb aquella senyora i està veient aquella peli i ha de veure la teva cara? O sigui, no, tu l'has de convèncer, el doblatge ha d'estar lo suficientment ben fet com perquè no es pensi.
No sé si la Julia Roberts ho sap, però el teu riure li queda millor que el seu.
No crec.
Mira, tenim un àudio que ho demostra.
La sonrisa d'Amèrica.
Sí, no. Una cosa és la sonrisa, però el riure, si us sembla, escoltem un fragment de Pretty Woman en original.
Something's missing.
Well, nothing else is gonna fit into this dress, I'll tell you that.
Maybe something in this box. I don't want you to get too excited. It's only on loan.
Oh! Aquesta és la Julia Roberts.
L'original, no?
L'original, en aquell moment que ella surt amb el vestit vermell.
Sí, el collar, sí.
Et falta alguna cosa, li fa la broma i riu, no? I ara el mateix fragment, on la Mercè Montalà és la veu de la Julia Roberts.
¿Te falta algo?
Sí, pues te aseguro que dentro de este vestido no cabe nada más.
Quizá haya algo en esta caja. No quiero que te pongas nerviosa, solo es un préstamo.
Que mona. Que mona, eh? Que mona.
Bé, ens...
ja té uns anys, eh?
Té uns anys, però la segueixes doblant. De fet, deu ser la persona que ha vist més com ha anat creixent,
evolucionant... Meravellosa la seva evolució.
La Julia Roberts, perquè, clar, els directors no coincideixen, però tu sempre hi ets allà amb les seves
filles. Bueno, jo trobo que ha pres una sèrie de decisions fantàstiques, que ha tingut una evolució com a actriu meravellosa, que cada vegada es va fent gran i els seus projectes són menys estereotipats, vull dir que no va el joc fàcil. Són dones que s'han guanyat molt bé la vida i que han sigut mares ja a una edat madura, que s'han dedicat, han parat la carrera per dedicar-se a criar els seus fills, el qual em sembla el regal de la vida. Són dones que produeixen, que els donen oportunitats a altres, que no estan a primera línia, però sempre estan. I bueno, cada projecte d'ella en els últims anys, per mi, ho trobo fantàstic.
I Mercè, clar, tu quantes actrius deus haver doblat, un fotimer, dèiem ara a l'inici de la Chase Long, no? Però quin és aquella actriu que diguis, oi, és que caixa va perfecta, no? De les més fàcils de doblar. Quin ha estat per tu?
De dir, no, mira, fàcil no hi ha ninguna.
Perquè, fàcil no n'hi ha cap.
No, perquè, per exemple, quan arriba una netbenning, no, que em sembla un dels luxes més grans poder doblar amb aquesta dona, jo sé que serà una responsabilitat brutal. Perquè ella és tan bona actriu, amb tants matisos, amb, o sigui, fa unes feines tan perfectes que hi ha molta responsabilitat al darrere.
I té alguna cosa a veure que sigui més bona o pitjor actriu, el fet de que sigui més difícil o no de doblar?
Bueno, sempre és més difícil doblar una mala actriu, clar. És com un mal ajust, no?, dintre de la nostra professió. O sigui, tu tens un bon ajust, que és l'adaptació del diàleg al nostre idioma, entraràs a sala i et serà fàcil trobar-li labials, gestos, el ritme del diàleg. Si tens un mal ajust, et tornaràs loca, perquè ara aquí corro, aquí haig d'anar més a poc i no li pillo ni una labial, no? Un mal actor... l'únic que pots fer és fer-lo millor.
Mercè Montalà, fins aquí la primera part de la Chess Long. Això t'ho han explicat a tu, no? Que després hi ha la segona part de la Chess Long. Estàs preparada?
Sí, no ho sé, suposo que sí.
Home, clar que sí, que aquí he vingut a jugar i a passar-nos-ho bé. Vinga, va, 4 minuts, ja ens situem a 2:15 de dues. Juguem aquí a la Chess Long, a la contra de la Chess Long, avui amb Mercè Montalà.
Que bones les músiques.
Jo l'escoltaria cada dia.
Bueno, sí, perquè saps? Puja l'ànim.
Sí. Hem pujat el fàdel, sí. Per això.
T'entren ganes de sortir disparada.
Va, juguem. Hola.
Mira, volem proposar-te un joc, que és escoltar fragments de pel·lícules que tu has doblat i a veure si ets capaç de reconèixer, tot i que...
Soc fatal, eh? Però
i és
bueno,
complicat.
Vale.
L'actriu i la pel·lícula. Comencem per aquesta.
¿Entonces iréis al infierno?
No. Solo hasta la puerta. Y allí saldrá a verme el diablo como un viejo cornudo con sus cuernos en la cabeza y me dirá, vete al cielo, Beatriz, vete al cielo. Aquí no queremos doncellas.
Sí, claro, mucho ruido y pocas nueces. Sí.
¿Es la Emma Thompson?
Sí.
Quin regal tenia la Emma Thompson, no?
Uau. Meravellosa pel·li.
I ha fet de tot. O sigui, ha fet de bruixa, ha fet de dolenta...
Sí. Ui, de bruixa, que divertida amb les pel·lis. Sí? Bueno, perquè ella comença molt lletja i amb les dents així, i jo em posava cotons aquí per fer aquesta cosa. Hola, nens, acabo d'arribar. I aleshores, a mesura que ja els nens van superant i es van reeducant, no?, ella comença a guanyar amb bellesa.
És molt divertida, aquesta pel·lícula. Sí. A veure aquesta.
Tu madre y yo te aceptamos y te queremos sin condiciones. Lo sabes, ¿verdad?
Sí.
Y sabes que puedes hablarnos con libertad de cualquier cosa.
Sí, lo sé.
Bien.
Son unas mares que tienen unos fills, unos chicos que están bien.
Que están bien. Y que ahora parlàvem, tot just fa...
De la netbenning.
Era sí. La netbenning de Kids All Right. Bueno, los chicos
vale.
Están...
Vale, amb la Demi Moore, ¿no? Era... Ay, amb la Demi Moore.
Amb la Julianne Moore. Amb la Julianne Moore.
Sí.
I ara en tenim una que crec que... Debería ser muy complicada que tu flacha.
Bueno, me produjo tal conmoción que perdí la cabeza y no recuerdo nada.
Ay, sí.
No fue hasta después.
Bueno, es Pulp Fiction, ¿no? ¿No?
Que supe que estaba muerto.
¡Oh! Hostia, la Catherine Zeta-Jones, qué bueno, Chicago. Qué
el Chicago, ¿no?
Oy, oy, oy,
y tú, claro, cuando estás duplando, Mercè, ¿vale?
Oy, oy, oy,
o sea,
oy, oy,
claro,
oy,
¿no? Oy,
que... Yo enloquezco. O sea... sí, per mi és un subidón. Per mi és pujar a l'Olimpo, sí.
Perquè quan tu entres, quan tu diuen faràs aquesta pel·lícula, tu saps alguna cosa d'aquella pel·lícula abans d'entrar a sala o és una primera trobada i a partir d'aquí?
Per regla general és una primera trobada i a partir d'aquí, però és que jo Chicago especialment l'he vist a Nova York, l'he vist a Londres. Per mi era allò... Sí, és molta passió.
I què passa quan a dues pel·lícules coincideixen una actriu que tu dobles? Això va passar a La pareja del año. Estava la Julia Roberts i la Catherine Zeta-Jones.
Sí,
al final et vas quedar la Julia Roberts, no?
Sí, clar. Pues res, que l'ha de doblar una altra companya, clar. No passa res. No,
sonava, era meravellosa, i a més una pel·lícula que sempre val la pena veure i acabem amb ella.
A veure. Y no olvides que solo soy una chica delante de un chico pidiendo que la quiera.
A veure, és que clar, aquest fragment ho hem dit, jo crec que l'hem dit tots. Jo l'he recitat, Mercè Montalà.
Tu l'has recitat?
Sí. M'encanta aquest fragment d'aquesta pel·li. Qui sí. és?
Qui és?
Qui és? Qui és?
Era Pretty Woman.
Era la Julia Roberts.
Sí.
Però
Notting Hill.
Notting Hill,
sí.
Saps que tenim la Bet Bardagí? Ara s'enfadarà per dir-ho, però que m'està xivant a mi perquè es pensa que jo no ho sé, ja ho sé, que he sentit ara Notting Hill. I dic, sí, home.
No he sentit res.
No, la Bet no li ha xivat, la Mercè. La Bet només m'ha xivat a mi.
No, sí. Notting Hill, que bueno.
I alguna actriu que digui, que bueno, poques deuen cada, però que diguis, ostres, aquesta m'hagués agradat doblar-la.
No, tinc molta sort i feina que ve, feina que... Jo estic enamorada de la meva feina. Estic absolutament enamorada de la meva feina. M'ho passo molt bé. És terapèutica. I ara, aquestes alçades de la vida, el que sí que puc dir és que vaig a gaudir-la. Ja no la pateixo, la gaudeixo fins l'infinit. I estic profundament agraïda.
Nosaltres, quan tenim temps lliure, sovint veiem audiovisual o anem al teatre i t'anem sentint. Tu què fas? Què t'agrada fer quan tens temps lliure?
Bueno, quan tinc temps lliure, m'agrada molt escarxofar-me i passar del món, és veritat. M'agrada molt escoltar la ràdio els dissabtes i els diumenges, a primera hora. M'agrada molt... Avui, per exemple, quan sortia de casa, el meu pensament és... necessito veure el meu net perquè necessito una abraçada de vitamines.
Uau, sí,
necessito una abraçada del meu net per... i a més li diré Nico, abraça'm perquè és que necessito vitamines. La família és la meva altra passió. M'agrada tot, m'agrada el teatre, m'agrada el cinema.
I, Mercè Montalà, a nosaltres ens agrades tu. Així, doncs, arribem a aquesta conclusió.
Ens agrada bastant.
La nostra Chase Long, avui, mil gràcies per estar amb nosaltres, Mercè.
A vosaltres, sempre. Gràcies.
I ara parlem aquí, clar, és que ens hem quedat ara així amb aquest estat. Olga Vallejo, tu saps per què ens enamorem? Ara que estàvem parlant d'enamoraments, tu saps?
Cupido, crec que és Cupido.
Cupido té alguna cosa a veure? Va, que hi posem la lupa, després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. la 32a edició de la Sardana de l'any al Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Cinc minuts ara mateix que passen de 2:15 i amb aquest de 2:15 i amb aquest estat, clar, és que ens hem quedat, això és el que et té l'enamorament, no? Que et quedes de vegades fins i tot trasbalsat, Olga Vallejo. I, de fet, segur que fa dies que esteu veient aquests cors vermells, de fet, ara mateix els veig perquè estan en el jersei de l'Olga Vallejo.
És veritat.
Aquests cors vermells per tot arreu, amb aquests cupidos que, més que clavar-nos la fletxa de l'amor, volen fer-nos arribar el producte, no, Olga? Que venen amb aquesta excusa del 14 de febrer que està aquí a la cantonada.
Sí, perquè dilluns és el dia de Sant Valentí, que nosaltres som més de Sant Jordi,
sempre.
Però sí que hem pensat que hi ha moltes campanyes de màrqueting amb aquesta excusa del dia dels enamorats, no? Que et proposen un speed dating amb un tren que va a 300 km per hora, edicions especials de loteria, productes personalitzats amb l'amor sempre com protagonista, i volíem saber més sobre això d'emparellar-nos. Per això hem trucat a la Bruna Álvarez, que és antropòloga a la Universitat de Barcelona. Molt bon dia, Bruna.
Hola, bon dia.
Escolta'm, els humans sempre hem tendit a emparellar-nos? Això és una cosa recent?
No, més aviat... No necessàriament totes les cultures organitzen tot el tema de constitució de famílies i de relacions afectivosexuals amb una altra persona en exclusiva.
Hem vist que el 97% dels mamífers no s'emparellen per criar els fills, però en canvi els humans sí. Amor a banda, hi ha qüestions pràctiques que ens empenyen a això, a emparellar-nos, perquè al final potser és més fàcil compartir.
Bueno, sí, el que passa que no cal compartir-ho només amb una sola persona dintre d'aquest ideal del gènere oposat, no? Dintre d'aquest binarisme. Llavors, a part de que tot això ja s'ha diversificat molt, no? Totes les diferents famílies que existeixen, la criança dels infants no necessàriament ha de dependre del pare o de la mare. Pot dependre de la comunitat, d'adults que siguin responsables d'aquests fills, però que no necessàriament han de tenir cap llaç ni biològic, ni genètic, ni seus progenitors.
Nosaltres començàvem parlant del dia de Sant Valentí, de les campanyes que ens recorden que serem més feliços si estem en parella. El nostre entorn i la nostra cultura ens condicionen a l'hora de creure que estar en parella és millor que no estar en parella?
Sí, totalment. O sigui, és la nostra, les nostres construccions socials ens porten a pensar això, no? Que és, hi ha aquesta relació directa, no?, entre amor, parella i família, no? I des de l'antropologia es considera família en el moment que hi ha infants, que hi ha fills, independentment d'on vinguin i com s'hagin fet, no?, aquests nens. Estic parlant de reproduccions assistides, d'adopcions, d'acolliments, etc. Però sí que aquesta organització social nuclear, no?, és com la família, està constituïda a través de com pensem aquesta organització social bàsica, no?, que és el que deia abans, que la pensem molt des d'aquesta relació, amor, parella i fills, no? Llavors, i a partir d'aquí, no?, s'amplia, no?, amb els pares, amb els avis, amb els germans, tiets, etc. Però això és una qüestió cultural. Hi ha moltes cultures que no s'organitzen així. I, bueno, per exemple, hi ha el cas, que és un cas molt interessant, que són els Mosuo, que viuen a Xina, i tenen una organització on les relacions afectives sexuals són amb qui volen, això sí que són monògames, però cadascú viu a casa seva, i els fills els cuida la mare i tota la família de la mare. Per tant, hi ha aquesta figura de l'oncle, no?, que són els germans de la mare, i que fan de figura paterna dels fills. Llavors, és molt interessant perquè tota la transmissió econòmica, patrimonial, etc., sempre va per línia materna. Llavors, tota la família treballa a les terres sempre de la mare, no es marxa mai de casa, per tant, separen totalment tota la perspectiva o tota la situació econòmica i de patrimoni del que són relacions afectives sexuals. Llavors, les relacions afectives sexuals les tenen amb les persones que volen i generen relacions que acostumen a ser llargues en el temps, però només es veuen en moments determinats, i després tota la criança dels fills i tota la gestió patrimonial es fa separada de la relació sexoafectiva. Llavors, l'antropologia ens dona molts exemples d'organitzacions familiars molt diverses en quant a filiació i en quant a relacions de parella o no, i en quant a la gestió patrimonial o econòmica de tot això.
Està bé veure que hi ha més d'un model. Bruna Álvarez, antropòloga de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
Interessant, el que ens ha dit, el que ens ha explicat.
Diversitat.
Mm. Avui, els nostres àngels de les xarxes ens acompanya...
María José
Mendoza. Saps què passa? Hem firmat un contracte, Olga, jo no sé si ho saps, entre el Camins i el Matí. Sí. I llavors, clar, hem dit, bueno, hem firmat aquest contracte de cessió, trucat al Minguella i tot, perquè ens fes d'advocat representant, tot per aquí, per una persona, per ella.
María José.
Que està aquí. Que estem aquí, a punt d'acabar el programa, aquí, però està aquí.
I no li deixarem fer secció directament.
M'encanta.
Tu veus que ets notícia? O sigui, directament, María José, tu ets conscient o no? Això ho notes o no?
No sé,
com
la vida.
Com ho portes, això?
Soc un producte, com deia Risto Mejide.
Veus? Escolta, digue'ns res superràpid, María José
superràpid.
Mendoza.
No sé què dir-te, moltes coses.
I mira, per on vols començar? Què en destaques de tot?
Et diré que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va dir això en un acte electoral a Valladolid.
Mis abuelos eran de Castilla y León también. No sé si ahora ya tengo la bienvenida a la región por tener el ADN aquí también. Pero le diré al candidato socialista que a mí nunca me hablaron de la guerra civil, mis abuelos, porque me querían libre de odios y me querían como una mujer libre e independiente que miraba hacia adelante.
Bravo. A lo que Quique Peinado ha retuitat i ha dit: mi abuelo tampoco, pero por otras razones. La qüestió és que el tuit ha estat molt aplaudit i molts usuaris han replicat com que el seu avi estaria per altres coses o que ella ha nascut no sabent tota la veritat del que feien els seus avis. Bueno, deixem-ho aquí perquè és una qüestió una mica enrevessada.
Però tot i així ha estat Quique Peinado, eh? Tu destacaries com el tuit, no? Més,
sí.
Diguéssim, que la gent ha comentat més...
La retuitat, i és com que ha tingut molt de suport.
Va, un altre rapidíssim.
Un altre rapidíssim, i és que han alliberat a un cocodril d'un pneumàtic que portava al seu coll 5 anys. I això ha passat a Indonèsia.
Ara, un moment, torna a repetir això, sisplau. Sí.
El cocodril portava un pneumàtic al coll durant 5 anys.
Pobre home, pobre cocodril, pobre animal. Doncs molt amb fort. Aquesta imatge, ara que ara m'has tret la gana i tot, María José, moltíssimes gràcies. Gràcies per entendre també que a vegades no ens queda temps, però demà tindrem María José de més. Va, que el José em diu, va, que entra la Marta, pobra.
Ah, doncs avui la resposta era el paraigües. Mira, això. Que te'l porto aquí a l'estudi, Mercè. Que
porta'm a la sort,
viciosa. Doncs sí. Mira, que passi el que hagi de passar.
Ja no hi haurà amor, ni programa, sí, ja. Ni res. Paraigües, avui era. És el dia del paraigües.
Sí, enhorabona a tots els paraigües.
Però de moment demà sembla que serà més, no?, el dia del paraigües. Moltes gràcies a tots. Nosaltres ho deixem aquí. L'Ignasi Miranda ja està a punt en el Sense Distància, l'espai informatiu religiós, i demà, com sempre, la mateixa hora, que és divendres, a les 8 del matí, el Pol Marçà us dirà bon dia al matí a Ràdio Estel. Fins demà.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Toni Marín.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.